Les 5 de la tarda i 17 minuts. Recordeu que podeu enviar els vostres missatges i també correus electrònics responent als dos temes que us hem plantejat. Evidentment, el tema de Tian Ribes, el que està funcionant, Susi.
Com cada dia.
Com cada dia, nosaltres fotem llufa. I recordem també el premi que tenim, que està molt bé, que és un cap de setmana, avui a Taüll. A més, amb el forfet pagat i l'hotel pagat. Que dius, és complert, això. Només has de necessitar algú que et vulgui acompanyar.
I la neu.
Sí, la neu em sembla que ho tenen fotut aquest any, eh?
Una miqueta.
Molt bé, podeu anar enviant i d'aquí una hora llegirem més missatges. Ara, però, Xavier Sant Juan, bona tarda de nou.
Bona tarda. Avui que et controli un altre.
Vols anar a parar, Sant Juan? Te n'has d'anar?
No, però avui hem convidat un professional d'això del control. Només dues persones han aconseguit repetir com a president del Parlament de Catalunya i ell és una d'aquestes persones, senyal que sap controlar a 135 diputats i on prom feines puc controlar a tu.
Avui a l'on vols anar a parar de Catalunya Ràdio és el president del Parlament de Catalunya, Ernest Benach. President, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És més fàcil controlar 135 diputats a l'hemicicle o tres canalles a casa?
És diferent.
És molt diferent, eh?
És diferent, sí, sí. Per tot, tot té la seva dificultat, eh?
Sí, m'ho imagino. Perquè tres canalles, de quines edats?
10, 12, 14.
Bueno,
14, 12, 10, vaja.
L'edat del pavo, també, una mica, eh, ja?
Sí, comença a veure com un pollastre.
Per ser president del Parlament i tenir un càrrec a un partit polític, s'ha de tenir doble personalitat?
No, perquè el sistema nostre és així. Diferent, si jo fos escocès, per exemple, hauria de... i fos speaker del Parlament escocès, que és el president del Parlament escocès, hauria de plegat del meu partit, fins i tot. Però com que no sé les coses, que soc català, aquí no hi ha aquesta tradició i, per tant, el president del Parlament ha de fer bé de president del Parlament, per tant, ha de tenir una certa visió que estigui pel damunt del bé del mal en determinats moments, que garanteixi que es compleix el reglament del Parlament, que no, no es decanti en cap una parlamentària per ningú, però no és neutre políticament, no?
L'Ernest president del Parlament i l'Ernest dirigent d'Esquerra pensen igual o no poden dir el mateix?
Bé, això és un equilibri que has de trobar, no? I has de saber en tot moment quin pes de jugar. I és evident que si tens una responsabilitat institucional, encara que siguis molt de partit i molt, estiguis molt integrat en el partit, i en fi, fa molts anys que milito Esquerra, primer és el primer, i el primer en aquest cas és la responsabilitat institucional, que és la president del Parlament. Si en algun moment hi ha conflicte entre les dues coses, pesa la del Parlament.
Molt bé, Llucia, has trencat una mica el gera amb el convidat, t'has ensabonat una mica amb el tema de la canalla, però hem de parlar de temes d'actualitat, que per això hi som aquí. Per exemple, Esquerra ha estrenat nova direcció de només 10 membres sota el nom de Permanent Nacional. I hauries de preguntar sobre això.
Li hauria de preguntar sobre això. Què se sent en formar part del top 10 tomàtic de la direcció d'Esquerra?
Això no és ben bé. A veure, és així. El que passa és que no és nou.
Perquè... I no és el top 10 tomàtic, eh? Evidentment.
No, el que passa és que també és evident que hi ha una situació nova a Esquerra en funció de l'entrada del govern, en funció de que doncs, el president del partit és vicepresident del govern, el secretari general és conseller, i que, per tant, aquí hi ha una redistribució no només de funcions, sinó també de responsabilitats i, sobretot, de cara com ha de funcionar tot plegat. I això volia dir que havien de trobar una fórmula que és una fórmula que preveuen els estatuts i que en d'altres moments havia funcionat, que és la permanent, que ha d'agilitzar determinades preses de decisions i determinades qüestions que doncs, bueno, després hauran de passar per l'executiva corresponent, però que en principi jo crec que és una qüestió essencialment pràctica.
Però abans hi havia la direcció nacional i ara hi ha la permanent nacional en una perruqueria.
Sí.
La direcció és de qui mana i la permanent és la que es fa a les clientes, però la política on és la diferència?
No, encara hi ha l'executiva que t'has deixat.
També.
O sigui, hi ha la permanent, l'executiva, hi ha el Consell Nacional. O sigui, són molts els òrgans que hi ha en un partit i bé, en tot cas. El que és evident és que hi ha un nucli que és aquest de permanent de 10 persones que té una responsabilitat molt concreta. Ara bé, jo crec que les grans decisions han de prendre en l'àmbit que correspon, que és l'executiva normalment, i si no, és el Consell Nacional.
Parlem de més temes d'actualitat, Llucià. Ahir es van reunir José Montilla amb José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa per parlar del desplegament de l'Estatut. Pregunta, va.
Si tota l'anterior legislatura va servir per fer un estatut que tingués el vistiplau de Madrid, què hi anem a fer ara?
Bona pregunta.
Pregunta de periodista, eh, això? De Sant Juan.
Gràcies.
Hi ha diverses fases, no? És evident que l'anterior legislatura va fer l'estatut i en aquesta s'ha de desplegar. I desplegar-lo, hi ha tres escenaris diferents, no? I em permet que sigui una mica pedagògic ara.
Sí.
Un escenari que és l'escenari del Parlament de Catalunya pròpiament, en què s'haurà de desplegar coses en l'àmbit del Parlament de Catalunya, el govern de Catalunya. Un segon escenari que és l'àmbit de negociació, govern de la Generalitat, govern de l'Estat, i que és d'alguna manera el que surt ahir de la reunió Rodríguez Zapatero-Montilla, en el sentit d'aquestes comissions bilaterals que han de desplegar determinats temes. I un tercer escenari que és el Congrés dels Diputats, a partir d'una sèrie de lleis que s'han de reformar perquè l'Estatut pugui aplicar-se en condicions. És a dir, hi ha una sèrie de coses que diu l'Estatut que algunes lleis de l'Estat contradiuen i per tant s'ha de poder reformar i s'ha de poder arreglar això. Explicat així molt, molt simple. Tot això és molt més complex, però
m'imagino
aquests tres escenaris. És evident que fixis vostè que d'aquests tres escenaris n'hi ha dos que són de negociació amb Madrid. I d'alguna manera, doncs, jo aquí sempre faig aquella reflexió i sí que la faig amb el president del Parlament, que per negociar amb Madrid el que toca és justament intentar fer l'esforç d'anar tots plegats, no? Perquè sempre tindrem més força i no serà fàcil.
Jo vaig dir el president Montilla, Llucià, que això no serà un camí de roses.
Exacte, si el desplegament de l'Estatut no serà un camí de roses, com serà? Un camí de cabres, un camí de Santiago, on s'haurem de quedar mig camí?
Un camí de pedres, un camí asfaltat, un camí... Hi ha molts de camins, no? El que és evident pot ser un camí tortuós, un camí amb moltes curves, però al final que arribi... Jo crec que tots som conscients de la dificultat, perquè no només és el punt de vista de la negociació política amb l'Estat, des del punt de vista de les competències que s'han de tenir cadascú, sinó també des del punt de vista de les percepcions polítiques diferents que hi pugui haver, no? Uh-huh. El que està clar és que l'Estatut dona un marge de maniobra, que és la llei que en aquests moments hi ha i que, per tant, a partir d'aquí hem d'intentar treure el màxim profit i el màxim rendiment. Uh-huh. Hi ha tot un seguit de temes que són fonamentals. Jo crec que és destacable, sobretot, el tema del finançament. I a partir d'aquí veurem què se'n pot treure. Ara, és evident que una interpretació generosa de l'Estatut en el tema del finançament o una interpretació restrictiva de l'Estatut en el tema del finançament són molts milions d'euros a final d'any. Uh-huh. I això són polítiques concretes per a les persones.
Clar. I per això no serà un camí de roses.
No.
Bé, estem parlant amb Ernest...
Tinc la sensació que no.
No, tinc la sensació que no. Això podria ser titular, Ernest Benach, dos
jo
punts.
Jo vaig apuntant, tinc la sensació que no.
Molt bé. Estem parlant amb Ernest Benach, president del Parlament. El seu discurs de presa de possessió del càrrec, el president va acabar dient visca Catalunya lliure. Es va fixar si Montilla contestava?
No em vaig fixar qui contestava i qui no contestava, perquè no era l'objectiu que contestés ningú, tampoc, no? Senzillament vaig fer aquesta expressió, com havia fet l'anterior legislatura, com el Ribert Barrera va fer l'any 80. Uh-huh. I com a expressió, jo crec que pública i compartida per una part molt important del catalanisme polític d'aquest país, històricament, i per tant, d'alguna manera això enllaça amb èpoques anteriors, no?
Uh-huh. Per aquesta legislatura, un dels reptes és modernitzar l'hemicicle. Això vol dir que els diputats podran votar via internet des del bar, o...?
No.
Hosti, Sant Juan, quina pregunta.
És modernitzar el Parlament i el parlamentarisme. Jo crec que el parlamentarisme és una de les... És a dir, hi ha una litúrgia, hi ha una manera de fer, no? I sí que ara hi ha micros, però les coses han canviat. És a dir, si vostè agafa un parlamentari de l'època de la República, normalment era un parlamentari brillant, orador, és a dir, que posava molt d'èmfasi, que, en fi, que feia grans proclames. Ara, en aquell moment no hi havia micros, per exemple, no? Vull dir que s'havien d'imposar. Ara, en canvi, els discursos es feien sense papers.
Sí.
Fins i tot en algun cas havia estat prohibit portar papers.
Ah, no es podia?
No es podia. En canvi, ara és al revés. És a dir, en aquests moments, de la manera que evolucionen les coses, quin és el parlamentari més bo? És el que té més informació.
També.
Per tant,
com i el que porta més papers, també.
Que porta els papers i fins i tot més que papers, no? Vostè recordarà, doncs, escenes de diputats sortint o de consellers sortint ensenyant una gràfica.
I tant,
no?
Sí.
Bé, doncs això és el que hem de fer. Que la gràfica aquesta pugui sortir en pantalla...
PowerPoint.
PowerPoint o
imatges. Ferran Soriano està creant escola, eh?
Bueno, jo crec que n'hi ha que fèiem servir PowerPoint abans.
Abans que Ferran Soriano.
Qualsevol cas, no, sí. Està molt bé. Que jo penso que és això que hem de modernitzar com a concepte, no? I per tant, més enllà de l'hemicicle, que també s'ha de modernitzar, la institució com a tal, doncs, amb el canal Parlament, amb la web del Parlament, tot això són eines que hem de ser capaços de modernitzar. Per a què? Perquè si no té sentit. Això modernitzar per modernitzar, pot estar molt bé estèticament, però res més. Perquè la gent sigui conscient, sàpiga què es fa en el Parlament.
Sempre i entengui més bé, també.
Clar, sempre estem dient que la gent no s'implica, no participa, que la gent no vota.
Va, potser molts no ho entenem, eh?
Entre d'altres coses, perquè no saben què es fa. I jo crec que és molt important que sàpiguen què es fa. I que, per tant, que vegin els plens per la tele o per internet, que sàpiguen què s'ha discutit, que sàpiguen de què s'ha parlat, de quines coses els afecten. Si aconseguim això, jo crec que com a mínim haurem fet un pas, encara que sigui petit, per implicar més la gent en política. I una mica la idea és aquesta, modernitzar per a què?
Perquè la gent per arribar més al poble, vaja.
Exactament.
No? El missatge és aquest.
Sí, sí.
Modernitzar i fer més gran, Llucià, perquè s'ha d'ampliar una mica el Parlament i ho volen fer aprofitant l'espai que ara ocupa el zoo.
Ampliar el Parlament als terrenys del zoo és una metàfora perquè a l'hemicicle s'hi fa molt animal o què?
De fet, abans hi havia llegit algun article titulat Entre el zoo i el museu.
Buf.
Hi havia entre el zoo i el museu i hi havia el Parlament.
Sí.
Per tant, metàfores se'n poden fer moltes en tots els sentits. El museu ja no hi és.
No, però i ampliar-lo?
L'espai que ocupa el museu ja és parlament tot. No? El tema del zoològic és un tema de l'Ajuntament de Barcelona. Jo, en aquest sentit, no hi entro ni surto, i és evident que no creix el Parlament, perquè no marxa el zoològic perquè el Parlament creix. No té cap relació directa. En tot cas, els projectes urbanístics de l'Ajuntament de Barcelona són els que són, i aprofitant aquests projectes urbanístics, queda un espai, que evidentment, des del punt de vista del que ocupa el zoològic, que és molt petit en relació al que ha d'ocupar el Parlament,
sí,
que pot servir per ampliar l'edifici. És a dir, l'actual Palau del Parlament, doncs un edifici annex que estigui...
I ampliar-lo per què? Per quin motiu? Què fa falta?
Bé, doncs fa falta un saló de sessions nou, perquè entre les coses jo crec que no hem de renunciar al que tenim, que és un saló de sessions que té un valor històric molt important, per més sales de comissions, perquè justament els periodistes puguin fer millor la seva feina, entre altres coses, per allò que dèiem abans, és important que se sàpiga què es fa al Parlament. Doncs bé, el que hem de fer és adequar-lo
perquè a través dels mitjans de comunicació,
efectivament, no? Jo crec que això ho començarem en aquesta legislatura, no tant l'edifici nou, sinó això que li estic comentant, de que els periodistes puguin treballar en millors condicions, i sobretot de cara al futur. Jo crec que el que és important és això, no? Que el concepte de modernització que li explicava també es vegi reflectit en aquell edifici.
La premsa reclama un bar més gran, el bar és petit.
Sí, perquè entre altres coses, miri, al Parlament hi ha 135 diputats,
molts
que és
periodistes,
el fàcil que recorden.
I molt barat, molt barat, m'han dit.
I 200, més de 200 funcionaris del Parlament, més de 70, 80, jo diria gairebé en determinats moments, 100 persones vinculades als grups parlamentaris. O sigui, estem parlant d'un col·lectiu de 135, més 100, 235, més 200, 400... O sigui, estem parlant en determinats moments de 500, 600 persones que estan en aquell edifici. Per tant, és evident que el restaurant ha quedat curt i hem d'intentar... I bueno, això jo crec que a final d'any estarà fet.
Està quedant una mica densa aquesta entrevista, Llucià.
Bueno, Sant Juan,
anem a altres aspectes.
A poc a poc, home, s'ha d'anar a poc a poc.
Agafem el currículum d'Ernest Benach, que hi ha a la pàgina web d'Esquerra, que està escrit en primera persona, i comença dient: vaig néixer a Reus el novembre del 59, per la qual cosa sóc escorpí i m'agrada ser-ho.
O sigui, que els que el miren els odia cada dia... Vostè és dels que mira els odia cada dia o no?
Cada dia no, però el miro.
Sí?
Sí.
I com són els escorpí?
Bé.
Bé.
Som com som.
Som com som, sí senyor, ben lligat.
T'ha colat el lema d'Esquerra aquí, eh?
Bueno,
som com som. No, t'ho dic.
Bé, consulta primer si farà bon dia o si tindrà bon dia vostè.
No ho faig amb... No sóc supersticiós, o no sóc prou supersticiós com per creure en aquestes coses. Ara sí que em fa una certa gràcia. Jo crec que sí que hi ha una certa... caracterització de personatges en funció del seu signe zodiacal, però això és una... cosa absolutament relativa, eh?
En la passada legislatura, això sí que és veritat, que la Rovira va tenir mala estrella, diguem. El partit li han fet la carta astrològica per aquesta legislatura?
Em sembla que no.
O encara hi creu menys?
Jo quan era més jove, un amic meu, que tenia contactes a la Índia, va fer-me la carta astral sense que jo ho sabés.
A mi també m'ha passat això. Però a mi em va emprenyar, no sé vostè.
No, perquè... En fi,
va, perquè sortia bé.
M'estimava molt aquest amic. Ah. I la van enviar de la Índia, en fi, en anglès, tot va ser tot un procés.
I
realment encertava algunes coses.
A mi també, em va deixar bastant, temps, em va collonir bastant, eh?
Que amb el temps s'ha demostrat que, clar, sí, realment, alguna cosa hi ha d'haver, no? O sigui, tampoc no em faré cap bandera ni almenys.
No. Bé, i el que sí sabem és que el president del Parlament és bastant culer. Ha demanat mai algun futuròleg que farà el Barça?
No,
tampoc.
Perquè no depèn dels futuròlegs, depèn del que faci el Barça.
Perquè com està aquí els 11 pàjaros, no?
Sí. Sí.
És veritat, això sí. A veure, per cert, quin dia m'hi portes, eh? Bé, el Barça és l'altra gran pressió... No, pressió no, passió d'Ernest Benach. Quan el Barça guanya la Lliga, fa com tots els culers i va a treballar amb la bufanda penjada al coll o no?
No, ni quan perd deixo de sopar.
Ni tampoc.
No.
Però és dels temes que suposo que quan ha de fer algun viatge, per exemple, a Madrid, és dels temes que fan servir o no?
No, sincerament tampoc. No, tampoc. No... A mi m'agrada molt el futbol, en general, m'agrada el Barça en particular... No només, però especialment...
Home, perquè últimament també s'ha de dir que són els que fan el millor futbol.
Sí, però ja fa temps, el Barça no és d'ara, no? I el que també és veritat és que jo relativitzo molt, perquè això és futbol només. I el futbol no arregla res a la vida, res. Qualsevol feina dels que fem els que estem aquí arregla molt més que el futbol, això quedi clar d'entrada. I per tant, tinc la capacitat de relativitzar-ho. M'ho passo molt bé veient-ho, ni que sigui un mal partit... doncs puc vibrar en un determinat moment, però sé posar cada cosa al seu lloc, no? I quan toca, doncs si es perd, mala sort, és un joc, no?
Si es perd, ni que sigui un mal partit, li pots treure el partit del Japó al Mundial de Clubs, que allí era.
Vaig anar el primer, el segon no.
El segon no? Sant Juan?
Van el que va guanyar, llavors.
Sí.
Val. Doncs home, almenys el que no em negarà és que ser president del Parlament té alguns avantatges.
Sí. Evidentment, té... Hi ha moments d'autèntic... privilegi. Per exemple, vostè sap què vol dir sopar un dia a la mateixa taula del Gabriel García Márquez i del José Saramago?
Home.
Doncs això és un privilegi.
I... Home, vol dir que ho saps, Lluís?
No, home, no.
Ah, val, val, val. Hòstia, perdona.
Li poso com a exemple de coses que a vegades passen amb aquesta feina i que et trobes en la circumstància de que, doncs, per motiu del càrrec has de complir, no? Uh-huh. I hi ha coses que també al mateix temps són molt difícils i molt dures. Vull dir que tot,
també.
Tot té el seu. De tot, no? Però és evident que sí, que hi ha moments en què realment per complir amb la feina aquesta que ets fent en aquests moments has de fer, doncs, aquest sacrifici entre cometes que evidentment són molt agraïts, no? I no vull posar el mateix cantó al Japó amb això, perquè, en fi, allà també hi havia una relació política, cosa que no s'ha volgut explicar potser en prou d'allò, però és evident que sí que hi ha moments que són que absolutament impagables, no?
Uh-huh. Avui, Sant Juan, no has fet aquell apunté on treus un retall de diari?
Ah, no t'avancis els esdeveniments perquè en tinc un.
En tens un?
Sí.
Sí, doncs, sí. A veure.
El País, de diumenge passat, 7 de gener, secció Catalunya. Ells ho posen en venya. Pàgina 35, columna dreta, titular: Esquerra Republicana denuncia que unes obres han destruït el patrimoni romano de Tarragona. Et porto el retall, fins aquí tot normal, però el text de la notícia qualifiquen el partit d'Ernest Benach com Esquerra Republicaca.
Hi havia missatge ocult en aquesta notícia?
Jo crec que això l'haurien de preguntar al senyor del País, no?
És un retall, és verídic.
Sí, sí.
Bé,
efectivament.
També són ocults i avui és un moment bastant fric, avui tenint el president del Parlament. Sí, sí, ho està mirant, sí, sí. Però és així, eh? Bé, avui és un moment una mica fric tenir el president del Parlament i que s'hagi d'afrontar el qüestionari de la nostra... És una cosa que podríem saltar avui, no, Sant Juan? No?
Està el guió.
Val, doncs està el guió.
I és una imposició teva. Jo aquest qüestionari l'hauria saltat des del primer dia. Fa 85 programes que jo me l'hauria saltat.
Molt bé, doncs avui el president del Parlament respon al qüestionari de la Patrícia. Patricia, vigila més que mai avui, primera pregunta.
Tu has tenido 8 hijos. ¿A cuántos de ellos has podido criar?
Es que només he tingut 3. Un fill i dues filles, i tots 3 les he criat.
¿Tú cómo te defines como hombre?
Un home que té la seva sensibilitat femenina com tots els homes.
¿Y como padre?
Com a pare, intento ser un bon pare, tot i que reconec que és molt difícil, i jo crec que no existeix el pare perfecte.
Os peleáis mucho, porque os peleáis.
Amb qui?
Amb els fills, suposo.
Amb els fills. Discutim alguna vegada, sí, però vaja, no important.
Però hi passa moltes hores el president del Parlament a casa, no, perquè aquest no suposo totes, que deu ser el problema, no?
No totes les que voldria. Efectivament, jo crec que aquest és el gran preu que has de pagar per fer aquesta feina que abans deia, doncs, que té moments de gran privilegi, doncs justament l'altre cantó de la balança és això, no? La difícil conciliació de la vida familiar i laboral, que jo crec que, a més, els fills amb aquesta edat, que estan creixent, que s'estan, en fi, convertint, transformant a cada moment i que no ho vius amb tota la intensitat que hauries de viure.
Uh-huh. ¿Tienes un cuerpo de escándalo, una cara de anuncio y quieres que todo el mundo lo sepa?
No, francament, no.
Però està content del seu físic, el president del Parlament.
Diguem-ne que no m'obsessiono.
Molt bé.
Tú estás harto de alguien, ¿eh?
Sí, però no puc dir aquí.
No pots dir-ho aquí. Molt bé. Valoració de l'entrevista, Xavier Sant Juan. Home, per exemple, ara quedant bé, podríem estar farts dels que posen Esquerra Republicaca.
Per exemple.
Salvant la pregunta.
Sant ara Juan, has quedat bé i has redonat una mica l'entrevista. Una entrevista que t'he dit que t'ha quedat una mica espessa, on hem parlat molt del desplegament de l'Estatut, però no m'ha aclarit qui el va plegar. No? Si s'ha de desplegar, algú l'hauria d'haver plegat. També, on has començat tu tractant de tu al president del Parlament.
Sí, però llavors me n'he donat.
Ell t'ha dit 3 vegades, fixi's vostè, i tu a mitja entrevista has començat a parlar de vostè.
Sant Juan, sóc un passarell, home, això encara, ja ho saps.
I una entrevista que ens deixa un titular, que l'acaba de pronunciar fa pocs minuts el president del Parlament, Ernest Benach, 2 punts, sóc un home que té la seva sensibilitat femenina.
Com tots els homes.
Com tots els homes,
subtítol.
Cabel.
Tu, Sant Juan, no sé on la tens, fill meu. President, moltes gràcies
a vostès
per haver vingut. I nosaltres, que continuem amb més coses a l'On vols anar a parar. Recordem temes que tenim sobre la taula, Susi,
malnoms
i fem
que
una pausa.
Malnoms que heu posat o sobrenoms que us diuen a vosaltres els vostres amics, a casa, familiars, a la feina. I després, què no us compraríeu mai encara que fos gratis, encara que estigués molt rebaixat? Uh-huh. Missatges al 5335 amb la paraula Cat, on vols.
Per cert, president, abans d'acabar, digui-li que el que porta el cotxe és sensació. No. El que porta el cotxe, xapó 5 estrelles per l'honet que el porta.
Forma part de la seva feina.
Forma part de la seva feina, també, que no ho oblidi, però que...
Ara li ho diré.
Massa, fins i tot es podria llepar, i tampoc seria el cas. Fem una petita pausa, l'on vols de parar, i continuem. Vinga, fins ara.
On vols anar a parar? En Lucía Ferrer. El programa que desperta per la tarda.